Estem a punt d'entrar al Temps Afegit, un espai on es parla, es repassa i s'analitza no només tot l'esport de la ciutat de Lleida, sinó de les Terres de Ponent. Som-hi, que el partit encara no s'ha acabat. Comença el Temps Afegit.
Hola a tots i a totes, comença un nou Temps Afegit, amb la voluntat de cobrir no només l'actualitat esportiva de la ciutat de Lleida, sinó la de tota la província. Us parla Sergi Guiu, i ara i aquí arrenca el Temps Afegit. Avui, al Temps Afegit, iniciem setmana de programa parlant del Borges Grup Vall, que ho té tot preparat per disputar la Copa del Rei al llarg d'aquesta setmana. Els garriencs saben què és guanyar la competició nacional i ho tornaran a intentar en aquesta nova edició. Per altra banda, a la secció de l'ICG Força Lleida parlarem d'una nova iniciativa del principal equip de bàsquet de la capital del Segrià, el campus de Setmana Santa, que se celebrarà del 15 al 18 d'abril. Com és habitual els dimarts, toca mirar el cap de setmana anterior per veure quins han estat els resultats dels principals equips lleidatans en els seus respectius partits. I a la secció Un Futbol de Primera, avui entrevista de luxe amb l'entrenador del Borges Blanques, Manel Cazorla. Amb ell hem repassat l'actualitat dels garriencs, que van aconseguir guanyar per la mínima al Balaguer la jornada anterior. També parlarem de l'Almacelles, que torna a guanyar després de 4 partits perdent. Tancarem programa fent tertúlia sobre la derrota dolorosa, tot i ser per la mínima, del Lleida Esportiu davant l'Olot. Tot això i més al 104.5 de la FM. Comença el Temps Afegit.
Estàs escoltant el Temps Afegit amb Sergi Guiu a UAU Lleida Ràdio.
Avui, al repàs de l'actualitat, comencem parlant de tenis taula i ho fem parlant del Borges Grup Vall, que ja està preparat per disputar la seva competició fetitx. Els garriencs disputaran aquesta setmana la Copa del Rei de tenis taula, una competició on els de les Borges Blanques saben què és quedar subcampions i fins i tot guanyar. Del 13 al 17 de març, Guadalajara serà la seu de la Copa del Rei i de la Reina de tenis taula. Entre els equips participants hi haurà accent llei de tall, és que el Borges Grup Vall formarà part d'un dels grups d'aquesta competició nacional. Josep Lluís Andrade, entrenador del Borges Grup Vall, explicava quan i contra qui disputaran aquesta Copa del Rei.
Bueno, primer comença la competició d'individual dobles i dobles mixtes, que bueno, nosaltres, el Joan, el Marc i l'Oriol jugant individual, el Marc jugarà amb l'Oriol, el dobles i el Joan amb un noi de Múrcia, i el Joan també jugarà dobles mixtes amb una noia catalana. Ara que acaba l'individual i dobles mixtes, doncs el dissabte comença la Copa del Rei, que està estructurat en 4 grups de 4 i el primer passa a la ronda de semifinals.
Al grup dels garriguencs hi haurà el Burgos, el Pontevedra i el Collado Mediano, equip de divisió d'honor. Malgrat això, el Borges Grup Vall no ho tindrà fàcil per accedir a les semifinals, ja que únicament els primers del grup es classifiquen per la següent ronda. Andrade, però, afirma que l'equip arriba amb moltes ganes en aquesta nova edició de la Copa del Rei.
Doncs la veritat que hi ha moltes ganes d'afrontar aquesta competició. Tenim ara mateix un jugador que està una mica tocat físicament, no va poder jugar l'últim partit, que és l'Oriol, i a veure, perquè primer hi ha la competició individual, anirà provant a veure si es va trobar millor, i per nosaltres és molt important que els tres jugadors estiguin al 100%, perquè si no baixaran molt les nostres opcions.
Sense cap mena de dubte, Andrade i el seu equip tenen clar que la Copa del Rei és una competició atractiva i que se'ls hi dona bé.
Doncs sí, és una competició que tradicionalment se'ns ha donat bé, som els actuals sotscampions, que bueno, per un palet no va poder ser l'any passat. Sabem que és una competició curta, que poden haver moltes sorpreses i per nosaltres és una competició ideal, no? Tenim moltes ganes, a més sabent el que ha passat als últims campionats d'Espanya, que sempre hem aconseguit bons resultats i esperem que segueixi així.
El Borges Grup Vall arriba a la Copa del Rei pendent encara i esperant la resolució del jutge del Comitè de Disciplina Esportiva sobre el partit davant el Cambado. Recordem, partit que els garriguencs no van poder disputar per uns problemes amb uns vols dels seus jugadors. I com no podia faltar en aquest dimarts, toca fer la vista endarrere i mirar els resultats dels principals equips lleidatans en els seus respectius enfrontaments. Comencem parlant de futbol i ho fem amb el Lleida Esportiu, que sense cap mena de dubte va desaprofitar els dos partits consecutius a casa i és que únicament va aconseguir un punt. Aquest diumenge davant l'Olot, els de la Terra Ferma van tornar a mostrar una mala imatge i van caure per la mínima 0-1. Malgrat això, els blaus es mantenen en posicions de playoff amb 46 punts. Ja que tenim una secció Un Futbol de Primera força tapeïda, en aquest repàs anem a analitzar els resultats i les posicions actualment dels 6 equips lleidatans del grup 2 de Primera Catalana. El Targa va empatar a 2 davant l'Igualada. El Borges es va imposar al Balaguer a domicili per la mínima 0-1. Victòria importantíssima del Lleida B davant la Rapitenca, també per 0-1. Victòria també que trenca una dinàmica de 4 derrotes seguides de l'Almacelles, 2-1 davant el Vilanova i la Geltrú, i per acabar empat a 0 entre el Mollerussa i l'Andorra en un dels partits que a priori era el més atractiu de la jornada. Ara mateix la classificació es troba de la següent forma: el Almacelles quart amb 39 punts, els mateixos que el Mollerussa, però aquests 600 classificats. A la novena posició amb 33 punts hi trobem el Targa, una per damunt del Borges, desè, amb 30 punts. A la dotzena posició i amb 29 punts hi ha el Lleida B, i tanca la classificació, com ja és habitual setmana rere setmana, un Balaguer amb 14 punts. En futbol femení, una de cal i una d'arena pels dos equips representatius de les Terres de Lleida. Victòria treballada i ajustada de l'AEM davant el CUE. El Mallorca tup futbol per un 1-2, que reafirma encara més a les de Roger La Mesa com a clares candidates per ascendir. El Pardinyes, per la seva part, no va poder plantar-li cara al líder del grup, el Zaragoza, i va caure 3-0 a domicili. Ara mateix l'AEM, amb 44 punts, es troba tercer, mentre que el Pardinyes, amb 30, és el 8è classificat. En setem el bàsquet, parlant d'una bona notícia en forma de victòria per part de l'ICG Força Lleida sobre el Coviran Granada per 78-70 al Barris Nord. Els lleidatans es retroben amb la victòria i aconsegueixen la dotzena de la temporada. Ara mateix, els de Serna es mantenen en l'onzena posició a dues victòries de les posicions de playoff. I d'una bona notícia a una dolenta, i és la tercera derrota del Pardinyes aquesta temporada, aquest cop davant el Martinenc Bàsquet 72-67. Els de groc i negre, però, es mantenen líders del grup CB de la Lliga EVA. Victòria molt important del Cadí la Seu davant un rival directe, el València, 66-68, reafirmant així la quarta posició de la Lliga Dia. Com dèiem, les de Bernat Canut es troben quartes classificades, ara però amb una victòria de marge respecte al València. Història viva de l'hoquei patins, la que està fent el Lleida llista, i és que disputarà la seva segona Final Four consecutiva de la Copa Europa després de superar contundentment el Nantes 8-3 a Lleida i 3-5 a França. Davant el Voltregà, els llistats disputaran la semifinal, pendents encara si la Final Four se celebrarà a Catalunya o a Itàlia. Encara en hoquei patins, derrota del Vilassana 1-2 davant el Voltregà, en el que significava un partit clau en la lluita per les primeres posicions de l'hoquei lliga femenina. Ara mateix, amb aquesta derrota, les del Prat d'Urgell es troben sisenes classificades amb 31 punts, a un sol del cinquè i el quart classificat. En tenis taula, nova derrota del Balaguer Villar Logística, aquest cop contra el Guirbau per 4-2. Les balaguerines entren en la zona de descens després de diverses jornades estan al límit i fregant les onzenes amb 12 punts, a 2 de la salvació. I acabem parlant d'una nova derrota del Rodi Motor Balàfia Volley a casa i contra el Sant Roque Batan. Els lleidatans van caure 1-3. Amb aquesta derrota, el Balàfia ha caigut consecutivament contra el primer, el segon i el tercer classificat del grup B de la primera divisió masculina. Els de Mario Martínez, setens amb 31 punts.
El temps afegit, amb Sergi Guiu.
Lleida i tu. Lleida i tu.
Ara aprendre a esquiar es pot i Portainés més fàcil que mai. Descobreix el bateig de neu amb forfet, lloguer de material i 3 hores de professor incloses a un preu imbatible de tan sols 58 euros. Per a més informació i reserves, truca al 973 62 11 99 o consulta el web esquipallars.cat.
T'agraden el camp i els animals? Dissabte 30 de març a les 10 del matí, l'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer celebrarà una jornada de portes obertes pels estudiants i famílies interessades en els cicles formatius pel curs 2019-2020. Estarem encantats d'ensenyar-vos les nostres instal·lacions i resoldre tots els vostres dubtes.
Aquest curs us oferim el cicle de grau mitjà de producció agropecuària, perfil professional de producció ramadera i el cicle de grau superior de ramaderia i assistència en sanitat animal. Dissabte dia 30 de març, a les 10 del matí, jornada de portes obertes a l'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer. Assegura el teu futur.
Joan, gràcies a tu ho he aconseguit.
Ja ho saps, és la nostra professió. Som la teva gestoria i ens encarreguem de tot.
Renda, assessorament laboral i fiscal, jubilacions, vehicles, estrangeria, contractes...
Sí, sí, venir a la gestoria ha estat la millor elecció.
Siguis particular, autònom o pime, descobreix tot el que podem fer per tu. Gestories col·legiades, qüestió de confiança.
Pitas Lleida t'aconsella.
Sabies que la hiperplàsia benigna de pròstata, HBP, afecta el 50% dels homes de més de 60 anys? La xifra s'eleva fins al 80% dels homes majors de 80 anys.
La HBP suposa un engrandiment no cancerós de la glàndula prostàtica que comprimeix la uretra i que altera de manera rellevant la qualitat de vida de qui la pateix. En nombroses ocasions, dificulta la micció i pot produir pedres en la bufeta. En els pitjors casos, fallades renals.
El diagnòstic precoç és fonamental per evitar aquestes complicacions. En la majoria de les ocasions, la HBP, per si sola, no implica necessàriament haver de rebre tractament, sinó que dependrà de la major o menor molèstia que ocasionin els símptomes al pacient en la seva activitat diària. En canvi, si els símptomes són greus, si la qualitat de vida es veu afectada o si la via urinària està veient-se compromesa, serà necessari iniciar un tractament.
Entre les diferents opcions terapèutiques a la disposició dels pacients es troba el làser Olmium o làser Dolmi. Si detectes que la teva micció es torna intermitent, si tens dificultat o dolor en orinar, si augmenta la freqüència urinària nocturna, la sensació de no haver buidat la bufeta per complet o sofreixes d'incontinència, Vitas Lleida et recomana acudir al teu uròleg.
Lleida i tu!
Viu l'esport lleidatà al temps afegit. Partits, resultats, anàlisis, actualitat... Parlem de tot això i més a l'espai de l'ICG Força Lleida.
I avui, en aquesta secció de l'ICG Força Lleida o del Força Lleida, toca parlar d'un campus que realitza el principal equip de bàsquet de Lleida, el Força Lleida, en aquesta Setmana Santa. I per fer-ho, ens acompanya el temps afegit la seva coordinadora, la Esther Sintes. Esther, molt bones.
Hola, molt bones.
Amb l'Esther farem això, parlarem una miqueta d'aquesta iniciativa, d'aquest campus, que és ja, Esther, la sisena edició del campus de Setmana Santa que organitzeu des del club, una sisena edició que exemplifica que ja és un campus que a poc a poc s'està ja consolidant dins del calendari de campus de la capital del Segrià.
Sí, ja fa un parell d'anys que estem fent aquest campus en Setmana Santa, a part d'altres campus com el de Nadal i el de l'estiu. I bueno, molt contents de que cada any pues, s'hagin apuntit nens i nenes de diferents clubs per seguir treballant en la iniciació i el perfeccionament d'aquest esport.
Explica'ns una miqueta, Esther, de com funciona, com s'estructura, quines són les dates en què es du a terme aquest campus de Setmana Santa.
Sí, aquest campus comença el dia 15 fins al dia 18, de dilluns a dijous, i comencem a les 8:45, que hi ha una acollida de nens i nenes que ja comencen a venir, i comencem els entrenaments a les 9:30. A 9:30 fem una primera part de més de jocs, Després, tècnica individual, sobretot pels més grans, de premini, mini, infantil. I després fem una altra part més de competició, un contra un, tres contra tres. I a la mitja part també doncs, els nens esmorzen.
I en aquest sentit, Esther, el campus està obert no només a la canalla que forma part de la família del Força Lleida, sinó que està oberta a tots aquells que s'hi vulguin apuntar, no?
Exacte, exacte. És un campus completament obert, tant nens o nenes de 5 a 14 anys i de tots els clubs de Lleida i de tots aquells nens que vulguin pues, iniciar-se en aquest esport, conèixer aquest esport o ja pues, perfeccionar alguns aspectes en aquest esport.
En aquest sentit és això, l'objectiu principal d'aquest campus de Setmana Santa que organitzeu és sobretot això, donar una alternativa doncs, en aquesta setmana de festes que tenen els nens i nenes de Lleida i dels voltants, doncs de fer una miqueta d'esport i per aquells que no coneguin el món del bàsquet, doncs aquesta primera entrada no?, en aquest món basquetbolístic.
Exacte. Exacte, aquells que no coneguin que mai han practicat aquest esport doncs que puguin tenir un primer contacte en aquests dies de festa i aquells que ja estan practicant doncs poder millorar alguns aspectes i seguir treballant dins aquest esport.
No sé si ens pots avançar alguna novetat o alguna sorpresa que hi hagi aquest any, no sé si algun dels jugadors del primer equip de l'ICG Força Lleida en aquest cas vindran a saludar els nens i nenes, no sé si hi ha alguna cosa amagada que es pugui mig dir.
No, de moment no hi ha ninguna cosa amagada i de moment no. Així que tindrem algun regalet, alguna sorpresa, això sí que ja ho puc anticipar, pels nens i nenes, cada dia tindrem un regalet, una sorpresa, però en relació al primer equip, de moment no tinc ninguna novetat, sinó és que durant aquestes setmanes pues, puguem gestionar alguna cosa.
Doncs animem a tots aquells nens i nenes que es vulguin apuntar en aquest campus de Setmana Santa. Recordem, han de ser nascuts entre el 2005 i el 2014. Els animem a participar d'aquest sisè campus que organitza el Força Lleida i que coordina doncs, l'Esther Sintes. Esther, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquest campus de Setmana Santa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estem al Temps Afegit, amb Sergi Guiu. Un futbol de primera.
I avui al Temps Afegit combinem dues seccions, cosa que ja hem fet al llarg d'aquestes setmanes, que és parlar de Primera Catalana juntament amb la secció de l'entrevista i avui tenim entrevistat de luxe a Primera Catalana i és que amb nosaltres avui tenim a l'entrenador del Borges Blanques Club de Futbol, Manel Cazorla. Molt bones.
Molt bones, bon dia.
Avui amb el Manel parlarem una miqueta de l'actualitat del Borges Blanques. Primer de tot, Manel, victòria per la mínima aquest cap de setmana, el dissabte contra el Balaguer. Quina valoració en fas ara que ja han passat un parell, tres de dies d'aquest partit, d'aquesta victòria per la mínima davant el CUE?
Bueno, pues molt positiva, no? Una victòria que ens referma, que ens diu que estem fent bé les coses, que portem sis partits sense perdre i que tanquem una altra vegada la porteria zero, no? Sabíem que tota aquesta mala dinàmica que portàvem, sobretot els partits de casa, pues, això hauria de canviar perquè l'equip està treballant molt bé i perquè estem desplegant un bon futbol, però bueno, no anava acompanyat d'aquestes victòries. No? Ara sí que portem sis partits sense perdre, sense deixar a banda que ens hem enfrontat a molts bons equips, que així ho reflexa la classificació i li hem de donar molt de valor a aquesta victòria al camp del Balaguer perquè sí que és el CUE, però amb aquesta categoria i en guany encara més, qualsevol equip te pot guanyar i ja fica problemes, no? I, bueno, hem de valorar molt positivament aquesta victòria.
És que és això, eh? I recordo també parlar-ho, per exemple, amb Josep Maria Turull, entrenador del Mollerussa, en alguna ocasió. En aquesta segona volta, i ja entrada a la segona volta com esteu, treure punts de contra equips de la zona baixa que estan evidentment molt necessitats de punts, també li dona un valor afegit a aconseguir aquestes victòries, com per exemple la d'aquest dissabte contra el Balaguer.
Sí. Sempre és bo i positiu sumar de 3 a qualsevol camp, però si són de la que ara mateix estan a la part baixa, pues, et dona més credibilitat, perquè al final, bueno, has de tindre aquestes 2 o 3 victòries seguides per allunyar-te de la zona de perill i reformar, pues, el bon treball que està fent el grup, no?
És això, eh?
Sí que és veritat que hi ha partits que els podíem haver guanyat molt, molt fàcilment si haguéssim materialitzat totes les ocasions que generem durant el partit, com fins i tot aquesta setmana, si arribem a la mitja part amb un 0-2 o amb un 0-3, haguéssim parlat d'una altra cosa, aquell tram final de partit que al final el Balaguer, pues, avança línies i juga més directe, i allí, pues, en qualsevol ratxar, rebot, bueno, pot complicar el que és el resultat, no? Perquè al final no el tens tancat del tot i bueno, passen aquells nervis d'aquells últims 10-15 minuts que pot decantar, pues, que et facin un gol i que, bueno, tot el treball que has fet durant els 80 i pico minuts, pues, no s'hagi reflexat. No va ser així, van defensar molt bé i, bueno, molt de valor aquesta victòria.
En aquest sentit, Manel, també són 3 punts que a vosaltres us han anat bé, eh? El Borges, per agafar una miqueta d'aire, per situar-vos ara mateix desens, però sobretot ja teniu un coixí de 5 punts amb el Júpiter 14è i ja 9 amb el 15è classificat, eh? Important, a mesura que vagin passant les jornades, com més lluny estigueu d'aquesta zona vermella, millor.
Sí. Aquesta victòria ha sigut molt bona, no per ja pel tema classificació, sinó perquè portem 6 setmanes des de la jornada 19 que no perdem, estem a la 24, ara ens atarem la 25 i bueno, no hem de deixar de banda que ens hem enfrontat a Muntanyesa, a Manresa, a Júpiter, que també s'estava jugant pues, a la part baixa, al Macelles, i bueno, això fa que tot el treball que està fent, que és positiu, no? Al final, si pares a pensar, tots els partits que hem perdut, tots els hem perdut per la mínima, no? D'un gol. Això vol dir que estem a prop, que estàvem a prop, que estàvem fent bé les coses, però que, bueno, no venien acompanyades de resultats positius, no? Però sabíem que aquesta dinàmica tenia que canviar i ara ja, pues, com te dic, portem 6 partits que traient el partit del Cambrils, que va ser una miqueta més boig, no encaixàvem i vam encaixar un gol a Macelles i tres a Cambrils, no? Com digue, un partit boig. És tancar els partits de no encaixar i tu al final sempre tens 3, 4, 5 jugades molt clares de fer gol i hem de ser contundents d'àrea rival i fer aquests gols i aprofitar-los.
A la primera resposta que m'has fet has parlat d'aquesta ratxa de 6 partits sense perdre i a més aquesta porteria 0, i tu ara ho acabes de comentar. Aquesta ratxa va començar amb 2 partits contra 2 transatlàntics de la categoria, com són la Muntanyesa i el Manresa, i en els 2 partits vau aconseguir aquesta porteria a 0. No sé si això també reafirma que el Borges Blanques aquest any, doncs, és capaç o ha estat capaç de plantar-li cara a qualsevol equip de la categoria.
Sí. Jo ho he dit des de que vam començar la Lliga, en cada partit jo crec que hem sigut superiors a quasi tots els rivals, traient el partit de casa contra el Manresa, la segona part, ells van ser molt millors i nosaltres no estàvem a gust al partit, i el partit de Tàrrega, que a casa també, que van perdre, que ells van ser superiors, no? Van ser superiors en tot. Tot l'altre ha sigut, bueno, partits que van marxar per detalls o o que has empatat per detalls, no? Al final el futbol és un esport d'errors i els que els aprofiten aquests errors pues, s'emporten els punts. Nosaltres ara estem minimitzant aquests errors molt i molt bé, i bueno, pues, fruit d'això pues, aquesta ratxa que portem, no? Però bueno, encara queden 10 partits, ara ens visita Vistalegre, que és un rival que també és directe i que sumar a 3 ens donaria molta confiança i molta alegria una altra vegada, i ja seria el 7è partit que no perderies, no? Però bueno, amb cautela i a treballar bé la setmana, perquè ens visitarà un equip que és molt bon equip.
Deixa'm preguntar-te ja l'última, Manel, i és una pregunta que li he fet als teus companys també dels equips lleidatans, als entrenadors que lideren aquest cos tècnic dels equips de les Terres de Lleida, per saber també què n'opina Manel Cazorla. Els hi pregunto sempre la situació de l'Andorra, de l'Andorra que teniu a la vostra categoria des de l'arribada de Gerard Piqué, i la pregunta sempre va encaminada cap a si, des del teu punt de vista, des de l'arribada de Gerard Piqué com a accionista, com a propietari, diguem-li com vulguem, de l'Andorra, això li ha suposat a l'equip andorrà doncs, un ingrés o un augment important de l'economia del club, i en aquest sentit preguntar-te si trobes, no sé si és lícit, si trobes correcte que es permetin coses d'aquestes. Hi ha hagut respostes de companys teus dient doncs que això també va bé a la categoria. D'altra banda, doncs potser l'Andorra juga amb un benefici diferent als dels altres equips. No sé què n'opines tu, conscient que encara us toca jugar contra aquest nou Andorra.
Bueno, indiferentment de la classificació i de bueno, al final els equips, si tenen aquesta oportunitat, és lícit. Jo ho veig normal dintre del món del futbol. Sí que és sobtant amb la categoria que estem, que és amateur, però bueno, això ens dona prestigi a la categoria, perquè és una categoria molt i molt dura, que cada any tots els equips se reforcen molt i molt bé i treballen molt bé. El nivell d'entrenadors és molt alt i estàs a un pas del futbol semiprofessional, no? De la tercera, de la segona B, i això fa que, bueno, pues que aquesta categoria doni més força, no? A qualsevol, no hem de ser demagogs, a qualsevol entitat o club, si arribés una ajuda econòmica com ha estat ara l'Andorra, ningú diria que no. Evidentment que nosaltres com a rivals pues, t'afecta, però bueno, jo crec que és més positiu que negatiu, perquè si dels 18 equips que estem a la primera catalana, del grup 2, pues, vingués una ajuda econòmica com aquesta i un projecte tan atractiu com ara té l'Andorra, pues, ningú diria que no. Vamos, a nosaltres ens aniria molt bé també, però bueno, al final el futbol està muntat així, i hi ha unes lleis, són lícites, i nosaltres no podem fer res més que treballar amb el teu grup, estar content i orgullós del grup que tenim i a partir d'aquí pues, intentar guanyar tots els partits que tinguem, no?
Doncs Manel Cazorla, entrenador del Borges, moltíssimes gràcies i molta sort ja en aquest tram final de la temporada.
Moltes gràcies a vosaltres i molt bona feina a les Terres de Lleida.
Un futbol de primera.
I tanquem la secció Un futbol de primera parlant de l'Almacelles, que torna a la lluita per l'ascens. L'equip del Segrià va tornar a guanyar després d'encadenar 4 partits consecutius perdent. La victòria davant el Vilanova i la Geltrú porta els de Paco Márquez altre cop a la lluita per les posicions privilegiades de la taula del grup 2 de primera catalana. Setmana rere setmana semblava que l'efecte que l'Almacelles s'anava desinflant i allunyant de la lluita per les dues primeres posicions del grup 2 de primera catalana, i és que els del Segrià encadenaven derrota rere derrota fins a sumar-ne 4 de consecutives. En aquest sentit, la victòria de la jornada anterior per 2-1 davant el Vilanova i la Geltrú va ser meritòria no només per sumar els 3 punts, sinó per trencar aquesta dinàmica negativa. Així ho explicava l'entrenador de l'Almacelles, Paco Márquez.
Sí, la victòria era molt important, ho van comentar amb els jugadors abans de sortir al partit i durant la setmana. Veníem d'una dinàmica molt, molt dolenta, 4 partits seguits sense guanyar, y lo importante pues es de guanyar. Com, pues casi que de lo de menos. Van patir perquè al final no van poder marcar el gol fins al minut de descompte, però crec que va ser merescut de la victòria. Igual que la setmana passada o fa dues setmanes a Viladecans van mereixer molt més, jo crec que guanyar, i van perdre 2-0, pues, l'altre dia van tindre la sort de poder marcar el gol de la victòria al minut 93.
A més, els resultats dels principals competidors de l'Almacelles en la lluita per a les dues primeres posicions van afavorir els de Márquez, i és que el Manresa, la Montañesa, l'Igualada, el Mollerussa i l'Andorra van empatant els seus respectius partits i únicament el Viladecans va sumar els 3 punts de cop. En aquest sentit, la victòria de l'Almacelles els hi ha permès tornar a enganxar-se en la lluita per l'ascens.
Sí, ho han comentat moltes vegades, no? És una categoria molt igualada i al final tothom està perdent molts punts i nosaltres hem tingut pues, aquesta dinàmica dolenta que dels últims 12 pues, no vam sumar cap punt i això pues, va fer que ens despengéssim una mica. Però està tot tan igualat que amb un partit guanyat pues, s'han tornat a ficar una miqueta amb el grup. Però crec que, sincerament, que és el menys important. Nosaltres teníem que guanyar per agafar moral. Els jugadors estan treballant molt bé durant la setmana i crec que es mereixien aquest resultat.
El proper partit de l'EFAC Almacelles serà contra el Sant Ildefons a domicili el diumenge a les 12 del migdia. Un Sant Ildefons que es troba en zona de descens, 15è classificat, amb 21 punts. L'EFAC és quart amb 39 punts, a 6 del Viladecans, segon classificat.
El temps afegit, amb Sergi Guiu.
Lleida i tu. Lleida i tu.
Miquel, distribuïdor oficial de carretilles Linde i barredores industrials Jaco. Amb més de 40 anys d'experiència en el sector, realitzem cursos de conductors de carretilles. A Miquel, resolem qualsevol necessitat que puguis tenir en la logística de la teva empresa. Visita les nostres instal·lacions a Sidamunt o truca'ns al telèfon 973-71-71-51. A Miquel, innovació i servei.
I del 16 al 19 de març estarem per atendre't a la Fira de Sant Josep.
Vols harmonitzar i crear un ambient únic, especial, acollidor, agradable i per a qualsevol tipus d'esdeveniments?
Naturgolden té la solució.
Dedicada a la decoració i amb una àmplia gamma d'elements per a espais creatius d'interiors i exteriors, Flors Deli ara és Naturgolden.
Per a esdeveniments, decoracions, tallers i demostracions, visites concertades al 619-792-787.
Ens pots trobar, com sempre, a la carretera Nacional 2, Alcarràs, o pots visitar el nostre web, naturgolden.com.
Preparat perquè les teves idees cobrin vida?
Vols demanar cita a Vites Lleida i encara no saps com? Pots fer-ho les 24 hores del dia des de la nostra aplicació mòbil Cita Online a Vites.es o al 902 29 82 99. O, si ho prefereixes, de dilluns a divendres de 8 del matí a 8 de la tarda al 973 26 63 00. Vites Lleida, molt a prop teu.
Viu l'esport lleidatà al temps afegit. La tertúlia del temps afegit.
I els dimarts no podem faltar la cita d'aquesta tertúlia postpartit del Lleida Esportiu. I ja portem dues tertúlies consecutives amb les cares una mica llargues, a diferència de la tertúlia postpartit del València-Mestalla, que tot eren venga 4 punts dels 6 que venen ara contra el Badalona i contra l'Olot, fins i tot pot ser un 6 de 6 perquè no en aquests dos partits seguits a casa. S'acaben els dos partits seguits a casa i el Lleida Esportiu ha empatat contra el Badalona i ha perdut contra l'Olot. Per analitzar una miqueta aquest partit, no només del diumenge, sinó aquests dos a casa i també una miqueta el de l'Hèrcules d'aquest dissabte, doncs tenim amb nosaltres el Sergi Maza. Sergi Maza, molt bones.
Molt bones.
El Marc Perelló. Marc, molt bones.
Molt bones.
I el Pau Jubillà. Pau, molt bones.
Molt bones.
Bé, la primera és en forma de resposta de titular, Els dos partits al camp d'esports, el Lleida ho ha fet malament, la cosa ha estat clara, no s'ha aconseguit els punts que es buscava I no només és això, sinó que ho comentàvem fora de micros i que comenci qui vulgui, sinó que la imatge de l'equip no ha estat bona.
No, en cap dels dos partits ha estat la correcta, a més jugant a casa, però sobretot el partit del Badalona. Contra l'Olot encara la segona part, abans del gol doncs vam veure un Lleida amb més ganes, amb més idees, amb un mig del camp doncs més tocador, però després del gol doncs va vindre la impotència. Volíem però no podíem, i en pilotes llargues doncs no vam poder fer res.
Pau.
Jo penso el mateix que el Sergi. El Badalona va ser un molt mal partit per mi. Peca una mica allò que fa el Lleida últimament, que és la primera part la llança. Sí. Fica Badalona i el partit del control de la primera part les llancen. A la segona es posa les piles, però les primeres les llança. Jugant a casa crec que no pot ser, i trobo falta a centre del camp. Jo sincerament trobo falta toc al centre del camp, trobo falta trenar 3-4 passes, que és el que es feia abans, atacar per les bandes, i no el que sembla que passi ara, no? Que és una mica defensa, porter, defensa, porter i li roben, o pilota llarga en mà, a veure si la pot baixar Pedro, que sortosament doncs, és una persona que, és veritat que quan va sortir la segona part doncs, va treure petroli d'on gairebé no hi havia res.
Marc.
Jo crec que els dos partits estrepitosament malament, simplement perquè hem tret un punt de 6. Uh-huh. I això és bastant preocupant. És molt preocupant el fet de que el Lleida Esportiu aculli dos equips a casa seva i que no es noti tan còmode com ho fan els seus rivals. Sí, hem parlat mil cops de que el camp d'esports és un bon camp, té bon terreny de joc per practicar-hi futbol, però el que no podem fer com a equip que jugui a casa, deixar que els altres juguin el que vulguin i facin el que vulguin. Jo crec que la lectura que podem treure de tot això és que, segons deia Oliva, no?, que encara no ha trobat el botó exacte per activar tot això.
La tecla.
Però, exacte, la tecla, clar, ens hem de fer mirar, però de manera ràpida, perquè ens venen uns quants partits bastant difícils i la situació en general, no només de l'equip, no? La situació general ha de millorar, i molt.
Quan acostumem a fer aquestes tertúlies postpartit, ho fem una miqueta en ordre cronològic, i en aquest sentit la primera de les notícies a mi personalment em va sorprendre: Jean-Marie Dongu titular, Pedro Martín a la banqueta. Jo crec que va ser la sorpresa principal, acompanyada de Tano Bonin al lateral dret i Albert Dalmau a la banqueta.
Incomprensible. Sobretot lo de Pedro Martín. Però després que Tano me'l fiqui de lateral al camp d'esports contra l'Olot, tampoc, també és una cosa que no entenc. Si juguéssim contra el Cornellà, al seu camp, que necessitem múscul, si juguéssim al Rico Pérez contra l'Hèrcules, o si juguéssim contra el Villarreal al seu camp, doncs encara. Però al camp d'esports, que has d'anar a treure els 3 punts, ja aquella banda ja la tens una mica perduda. Sí que seguretat defensiva la tindràs, perquè Tano és un gran central, però a l'hora d'atacar, ja ho vam veure, és que Tano va fer home rounds, va tirar a la grada, no les entrava bé.
No sé, Pau, si era el millor dia, perquè Pedro Martín descansés.
Jo és que quan vaig arribar pensava que estava tocat per algun tema físic, perquè vaig dir, no pot ser que Pedro Martín, que és el jugador que està més en forma, i ho va demostrar la segona part, no jugui, i jugui Dongu, que per mi arriba tard, està lent, per mi és un jugador que encara està lent, que encara li falta molta forma física, i que ara ho comentàvem abans en micro tancat, no? Quan hi havia pilotes a l'espai sempre arriba primer el defensor, sí. Sempre ell va treure alguna falta, sí, però jugades individuals i controls i sortides amb velocitat jo no en vaig veure cap. Clar, quan tu vas treure 3 punts al camp d'esports després d'un empat que crec que era necessari, no fica Pedro, em costa entendre.
I és que a més, Marc, és això, és que quan l'equip rival veu l'alineació titular del Lleida Esportiu, va mirant noms, i arriba al final i s'espera veure a les dues bèsties que té el Lleida Esportiu a dalt, i de les dues en veu una, que és Juan Tortuño, i l'altra a la banqueta.
Es frega les mans, i clar, és que aquest plantejament, no sé si l'entrenador volia jugar al despiste, perquè vam veure que contra el Badalona doncs l'altre equip, l'equip rival, ho tenia tot estudiat, tenia pensada ja l'alineació amb què podria sortir el Lleida Esportiu, per tant, va fer un bon plantejament de partit, però clar, és incomprensible per nosaltres, perquè és que què fa Tano Bonin jugant de lateral, quan jo crec que hauria de ser central i ajudar a l'eix defensiu, què fa Pedro Martín a la banqueta, perquè coincideixo amb el Pau. Si a tu te diuen que Pedro Martín comença a la banqueta, tu el primer que et penses dius, ja està, ja la tenim, un mes a la llista de tocats o a la llista de molèsties. Clar, el que no pot passar és això. Si tens el millor jugador, que fins ara és el que té més ganes, pressiona més, té més vista per marcar, la mínima, clar,
és el màxim golejador de la lliga.
És delanter nat, clar, i el poses a la banqueta els primers minuts de partit, bueno, fins a la segona part, no? Va ser que no va sortir. Sí. Ah, jo crec que això no es pot fer un altre cop.
La primera part, ho comentava el Pau, em sembla que era una primera part que ja ens té habituats a Lleida Esportiu, van passar poques coses per part de l'equip de Joan Carles Oliver, però l'Olot anava tocant la pilota, la movia de la dreta cap a l'esquerra, passava pel mig, tornava a la dreta, altre cop al mig, esquerra, en van tenir un parell de clares, aquell gol anul·lat que segons tothom el Pau fa així, així amb la mà, i és que fins i tot Raül Garrido a la roda de premsa posterior diu que ho havia vist i que no era fora de joc, a nosaltres tampoc ens ho va semblar, Pau Torres en va treure una d'entre els pals. La primera part, altre cop una primera part molt fluixa de Lleida.
És que clar, no sé, jo crec que tenim un problema començant de base, que tenim molts lesionats, molts problemes físics, això ens està jugant però molt en contra, una barbaritat. Tenim jugadors com Marc Martínez que estan tocats, no poden disputar tants minuts, tenim molts jugadors que encara no poden ni trepitjar la gespa. Això és un problema greu, greu, i ja sé que analitzarem una mica més el tema de la plantilla, però no sé, és preocupant.
És que lligada amb el que dius tu, és una mica el que parles de Dongu, no? Quan tu tens Dongu per canviar l'esquema per despistar el contrari, és que la persona que poses no està en forma.
Clar.
Si tinguessis un jugador, si tinguessis alfa en el seu moment...
Clar.
Que pressione, que va allí, que torna a alfa, sí, però clar, tornarà després una lesió molt gran, molt, molt llarga, això no s'ha d'adaptar, però quan tu fiques Dongu, que és una persona que està baixa de forma, per mi està molt baixa de forma.
La pregunta hauria de ser per què es va fitxar Dongu al mercat d'hivern i no van poder fitxar un altre que fos capaç de formar un trident perfecte. Clar, jo no ho sé.
I tornar al tema de les primeres parts, jo no sé si estem analitzant el rival, deixant-los que toquin la pilota i buscar les contres nosaltres, però això, clar, si ho fem a fora, doncs val, però si ho fem al camp d'esports, és que costa més d'entendre.
Es va generant també aquell neguit, eh?
Clar, és que es crea aquest neguit, no?, a la gent, als mateixos jugadors, un córner en contra, una altra ocasió, perquè la van tenint i sabem que l'Olot la sap tocar molt bé i està fent una gran temporada, i nosaltres... Pues les deixem passar, no anem a pressionar dalt, esperem enrere, i crec que és que ja és l'actitud, no? Crec que hem de sortir des del principi a mossegar i més a casa.
Jo penso, però perdó, a mi això diu el Sergi, que té tota raó, que veies el Lot pressionant la sortida de la pilota de Pau, i a Lleida no. Dius que està jugant al camp de Lleida, està jugant al camp d'esports, no pot ser que Dongu no pressioni la sortida de pilota i que l'Olot que ho faci. Sembla que sigui al revés, no? I clar, aquesta és el de sempre. Al final has de córrer amb 4 minuts de descompte per veure si s'acabes empatant i has deixat 45 minuts sense pressionar ni sense atacar.
Falta més filosofia d'equip.
I tocar-la més, jo crec que tocar-la més.
No, i crec que els jugadors també psicològicament estan molt tocats. Es va veure al final del partit que la plantilla, doncs, aquests dos partits a casa no li han anat molt bé pel resultat i per la imatge que han donat. I ja es veia al final del partit cada errada que feien, les mans al cap, coses que els mateixos gestos que es veien, doncs, eren preocupants.
No?
Sí, desesperació, impotència.
Segona meitat, entren Pedro Martín i Chemi Fernández. El Lleida Esportiu planteja claríssimament un 4-3-3. Ho comentàvem amb el Sergi, que des del gol nord es veia perfectament aquest 4-3-3. I coses del futbol, i en aquest sentit pot ser merescut, quan millor ho estava fent el Lleida Esportiu, doncs va arribar el gol de l'Olot i ja després va ser impossible que els de la terra ferma, doncs, trenquessin la barrera de l'equip de Raül Garrido. En aquest sentit, doncs això, un 4-3-3... Que bé, amb aquest 4-3-3, doncs, el Lleida Esportiu no ho va acabar fent malament, però va tenir aquesta desgràcia del gol.
Replantejament tard, suposo, de tàctica, podríem dir. No sé si estareu d'acord amb mi o no, del fet de que segurament si als 10 minuts de partit ja veus que alguna cosa no funciona, jo crec que el més llest o el més adient o lògic seria canviar el plantejament del partit. No ho sé.
Sí, potser és tard, però aprofitant els canvis, no, i sabent que Oliva té una política intervencionista en aquest sentit, de que li agrada moure formació, de que li agrada moure, doncs, les posicions dels diferents jugadors, doncs va ser per mi una bona idea, no? És arriscada, però estem jugant al Camp d'Esports i jo crec que era el que demanava l'equip, perquè realment el Lleida es va sentir millor, vam saber què toca, vam tindre més ocasions, però què passa amb el 4-3-3? Doncs que defensivament, doncs, et debilita molt i van arribar una vegada, va ser una empanada defensiva, una altra empanada defensiva, perquè va ser un fora de banda que van treure ràpid, pilota a l'espai, cap a dintre l'àrea, remate sol. Una més.
Jo crec que va ser una aposta arriscada, que és una aposta que val la pena, doncs, jo crec que el Badalejo, no sé si ho hagués fet, el Badalejo era molt més prudent amb aquestes coses, sí, però també és veritat que empatant un partit i tal com estava l'equip havia de guanyar, i crec que Oliver en aquest sentit ho va fer bé, però hi ha el perill, com diu el Sergi, d'un contraatac, i l'Olot va fer 3 o 4 contraatacs molt ben entrenats. Jo crec que va haver 3 o 4 jugades que des de que es veien, no al principi, la primera per al gol nord, que ells tremolaven molt bé, la tocaven molt bé, i nosaltres amb això sí que crec que ens falta molta desprecis al centre del camp i algú que distribuís més el joc.
Deixeu-me que us pregunta una qüestió que ja fa una setmaneta o així que comença a voltejar l'ambient del Lleida Esportiu i que aquesta setmana sí que ja va ser la cirereta que faltava, doncs, perquè sortís a la llum, i és que hi ha gent que es planteja de si el Lleida Esportiu potser no té tan bona plantilla en quant a qualitat del que ens havien comentat a principi de temporada i del que havíem vist a principi de temporada. Això no, fent-vos la pregunta, no vol dir que la comparteix, però us pregunto això. El Lleida Esportiu té tan bona plantilla com per quedar primers del grup 3 de segona divisió B?
Jo per quedar primers no ho sé, però per fer play-off jo penso que sí, que té una bona plantilla, té bons jugadors, té uns jugadors suficients, però té bons jugadors. Jo crec que Pedro és un bon jugador, Pau és un bon jugador, hi ha uns jugadors que són bons. També és veritat que és un estat d'ànim. Quan al principi tenia aquella ratxa que guanyava tot, tots érem boníssims. I ni són tan bons ni són tan dolents. Jo crec que ja té una partida més o menys equilibrada, segurament no per lluitar pel número 1, però sí per entrar a promoció. I si entra a promoció amb una bona carrera final, doncs tens alguna possibilitat de poder pujar.
Jo crec que... És que no sé ni què pensar, perquè la primera volta ho teníem tot de cara, no? Fins i tot érem líders, tot era bonic. Canvia la volta, la segona volta, sempre acostuma a ser més costosa, no? Més difícil. Jo crec que la plantilla sí que és bona. Té molt potencial. Oliva l'ha de trobar. Però em fa por, d'altra banda, que si la imatge que s'està donant fins ara es continua donant, ens passi factura i ens quedem fora de playoff. No obstant, ho vam parlar amb el Toni Lasso, que la pregunta és, també, una repregunta, Sergi, si em permets, no sé si us estimeu més ara que hi hagi aquesta baixa emocional, aquesta baixa emocional, i arribar tirats com un tiro al playoff.
Aquesta pàjara, vols dir?
Exacte.
I deixeu-me si esteu sentint portes i cadires, perquè just en l'últim minut de tertúlia que tenim ha pres la decisió el cap d'informatius d'aquesta casa, Jordi i Sebastià, d'entrar a l'estudi,
sí,
i parlar.
Jo et volia preguntar... Bon dia, bona tarda, bon vespre.
Què ha fet l'Europa, Jordi?
L'Europa aquesta setmana ha perdut.
Que estrany.
Contra... Em sembla que era contra...
Contra el Balaguer segur que no, perquè ja no juguem a la mateixa categoria.
No, i em sembla que no jugaran durant uns temps. No?
Segurament
sí,
no.
Sí, sí. No, jo el que volia dir és què faràs finalment. Te'n vas a Venècia o no? Ja m'entens, no?
Ja
sabeu de què va això?
Ja veurem.
Explica.
A retransmetre un altre estil d'esport,
Exacte.
A retransmetre l'hoquei patins, veurem al final qui serà l'encarregat de marxar en aquesta Final Four de Lleida.
Hi ha un duel ara a la redacció sobre qui marxa a Venècia a retransmetre aquest partit.
I es pot dir el nom perfectament. Míriam García i Sergi Guiu s'estan esbarallant per a veure qui cobreix aquesta Final Four de Lleida.
Però tot molt amb gentleman, perquè tu li has dit...
Com Joan Carles Oliva ben trajat.
El que he de fer és habitació fosca, canivet al mig, i només pot quedar un tanque fort.
Solo puede quedar uno, como los inmortales.
Doncs això, sí, sí. Alguna cosa a comentar de la Lleida Esportiu, Jordi Sánchez?
Doncs sí, que jo sóc del club de fans, en aquest cas, de Josimar, ja ho saps.
Mira, doncs el Pau Jubillà, sí, que és el cap, que és el cap el president, sí, de la...
El que va rematar de córner, no? Sí.
un gran jugador, sí, però em sembla que li falta una mica de col·laboració per part de l'equip, que no
deixa'm fer-te la pregunta, i també te demano brevetat, eh? Jordi, els hi preguntava ara al Marc, al Sergi i al Pau, si potser Lleida Esportiu no té tan bona plantilla com ens havien dit a principi de temporada.
No, per suposat. Jo crec que és evident. És evident que no té tanta bona plantilla com molta gent esperava. Però és que és una cosa lògica. Cap dels equips de segona B té tan bona plantilla com molts dels seus aficionats esperen. És segona B. La segona B és per lluitar-la, per tirar pilota amunt i, malauradament, córrer i intentar arribar. No pots voler jugar.
Cosa que no té Dongu. Velocitat per arribar a les pilotes.
Pilota amunt, sí. No?
Va, pilota amunt, sí.
Jo crec que el problema és aquest, és qüestió d'expectatives. El Lleida ara mateix és quart, està en zona de playoff, s'ha de viure el dia a dia, partido a partido, que deia aquell, i esperar a veure què passa. És possible que el Lleida, ara tal com està, doncs si no guanya contra l'Hèrcules, comenci psicològicament un pes, una motxilla que faci que no arribi el playoff, però si té un empatet, vés a saber.
Jo, sense cap mena de dubte, i tanco aquí la tertúlia, ho cito a tots, el dimarts a tornar a venir a la tertúlia postpartit, perquè o bé parlarem de 3 punts o bé parlarem ja
de crisi,
de després molt de temps el Lleida Esportiu fora de la zona de playoff. Pau, Marc, Sergi i Jordi, moltíssimes gràcies i fins la propera.
Gràcies.
Estàs escoltant El Temps Afegit a UAU Lleida Ràdio amb Sergi Guiu. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Nosaltres posem punt i final al programa d'avui del Temps Afegit. Us esperem demà, com sempre, a les 9 del vespre, després del butlletí informatiu al 104.5 de la FM AUAU Lleida Ràdio. Una abraçada i visca l'esport lleidatà. Lo and behold, time is taking its toll. You say that you're in control. Well, I don't know. You're in control, so now's the time to be bold.